L'Ofici de Educar a Catalunya Ràdio.
Nadal prové de natalici, naixement.
Rafael Vizquerra, catedràtic.
És el temps en què la gent es desitja benestar i felicitat. Això és una tradició que s'ha estès gairebé per tot el món, independentment de les pràctiques religioses de cada lloc, la qual cosa li dona una certa màgia d'il·lusió, fantasia, benaurança i esperança. Un naixement comporta un projecte de futur amb il·lusió. Voldria que la màgia del Nadal es mantingués durant tot l'any i no només en el moment del naixement.
Avui, a l'Ofici d'Educar, la màgia del Nadal. Llegim el llibre Celebrem el Nadal, d'Amadeu Carbó. El tió és el protagonista d'un dels rituals nadalencs més vius i alhora més antics que conservem. Aquest tronc entranyable fa aparició de les maneres més diverses. N'hi ha que cauen del cel, d'altres apareixen dins el llit dels infants, d'altres al mig d'un camí esperant una família adoptiva. Un cop el tronc és a casa, comença el període d'engreix amb les dietes més variades. Palla, garrofes, galetes, mandarines, rosegons de pa, pells de taronja, tot s'hi val, per tal que quan arribi el dia retorni tot el que ha menjat, cagant o rejant obsequis. El moment màgic del ritual del tió està a punt d'arribar. Simbòlicament, el tió és un ritual d'origen rural que significa l'abundància, un tronc vell i sec que regala llaminadures i llepolies sortides de les seves entranyes. Representa l'auguri del renéixer de la natura després de l'estació hivernal. El tió és només un dels protagonistes de la màgia del Nadal. Quina és la màgia del Nadal? L'autèntica. Per què enganxa tant els nens aquesta màgia? Què converteix el Nadal en el millor moment de l'any per la majoria d'infants? Com podem protegir els infants del materialisme nadalenc? Com podem acompanyar les emocions d'infants i d'adults que apareixen durant el Nadal? Per parlar de la màgia del Nadal ens acompanyen
Pilar Arlàndiz, psicòloga, Amadeu Carbó, especialista en cultura popular, i el Pep Fornés, director del Museu Etnològic de Catalunya.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Grace Knoll. Tot i que es perden altres coses, mantinguem el Nadal com alguna cosa brillant. Tornem a la fe dels infants.
Nadal, Sant Esteve, rei, som a l'Ofici d'Educar i avui volem celebrar la màgia del Nadal. Diu la Júlia Prunés, que és una escriptora de contes al grup de Telegram de l'Ofici d'Educar. Per mi els infants viuen sempre connectats amb la màgia. Els adults som els qui aprofitem aquestes dates per accentuar-la i a través de la seva il·lusió ens la fem una mica nostra. Els adults també ens brillen els ulls aquestes dates i revivim la màgia amb ells. A vegades omplint-los de tot allò que no vam tenir de petits, regals, presència, màgia, immerses en un consumisme desmesurat. Nadal, el Nadal, hi ha moltes contradiccions, hi ha moltes crítiques sobre el Nadal, hi ha molts adeptes del Nadal, hi ha molts fans del Nadal. Vosaltres què sou, fans? Estimeu el Nadal? Us agrada el Nadal? Són unes dates que viviu amb alegria?
Em declaro fan absolut i, si cal, president del Club de Fans de les Festes de Nadal.
Ja en tenim un. La resta? A veure, manifesteu-vos.
Jo faig Nadal. Com
tu fas
la majoria
Nadal
de gent, si faig Nadal.
I això, posem-li paraules. Jo faig Nadal, què vol dir? Què
doncs
fas?
Doncs que el Nadal és una construcció que fem tots plegats.
I com el fas, el teu Nadal?
Imaginant amb records compartits d'infantesa, amb tanta i tanta gent, començant per la gent de casa, la família, continuant per als amics i coneguts i la gent del barri. Faig Nadal, fem Nadal, el construïm cada any. De fet, tots els dies fem coses. Ritualitzem la vida, som humans rituals, som gent ritual. Si fóssim una altra cosa, doncs potser no ens agradaria fer això. Nadal n'hi ha tants com gent que la celebra. Per tant, no podem parlar d'un sol Nadal, podríem parlar de molts Nadals. Tants Nadals com persones, com gent que el viu o que no el viu. Hi ha qui treballa i té vacances aquells dies, hi ha qui no fa vacances, hi ha qui no pot fer vacances perquè no té feina, perquè l'han fet fora, hi ha qui no celebra el Nadal perquè no hi creu, hi ha qui, tot i no creure, celebra el Nadal. Hi ha moltes formes de celebrar Nadal o de no celebrar-ho.
Avui mirem el Nadal des dels ulls de les criatures i d'aquells que estem més a prop, de les criatures, que som els que alimentem o no, les tradicions, la màgia. És important, deies tu, els rituals, valorar, posar en valor... aquests rituals, sí. Aquesta màgia...
Totalment. A veure, jo crec que el Nadal, seguint el que deien els companys, és una creació, perquè cada família el crea, no? Igual que deies tu, una construcció, cada família el crea des del que diem. Com es fan els àpats, com es decora la casa, no? De fet, els rituals el que fan és transmetre als infants els valors, les normes, les creences que té la família. I l'infant el va interioritzant a base d'aquesta repetició que el va construint també amb una identitat familiar. No? Per això, com bé deies, els rituals són molt importants perquè ens van construint i ens van fent sentir que pertanyem a una família, que pertanyem doncs, a tota una sèrie d'esdeveniments que es van succeint. Per això és tan important el Nadal. No? Mm.
Quins records teniu de Nadal? Teniu algun record potent que digueu és que
ostres,
no, de petit, de menut...
Jo ho associo a sabors. I és molt curiós, això, eh? Jo associo la combinació d'una oliva farcida... Ara semblarà una collonada, però penso que no ho és. El sabor d'una oliva farcida d'anxova, de les bones, eh? Amb una ametlla salada, aquesta combinació, a mi em recorda el Nadal i em recorda la mare. Jo la vaig perdre la mare de jove, però ja em recordo la mare, perquè la mare sempre, per Nadal, entre altres menges en el pica-pica del Nadal, mai faltava aquelles olives farcides d'anxoves de les bones amb aquella ametlla salada.
I això, l'Amadeu Carbó, vosaltres no ho heu vist, però quan ens ho ha dit, li brillaven els ulls amb emoció.
Sí, perquè és un record que m'emociona. I jo sempre he dit que els grans rituals del Nadal, un d'ells és l'àpat, i a l'àpat el que fem és crear un espai sagrat, que no religiós, sagrat, on tota la família, cada any, quan família, amics, els que ens trobem, aquell grup es redefineix. Poden haver-hi incorporacions noves i també poden haver-hi gent que ha marxat i que ja no hi és. I llavors, cada any redefinim aquest grup i, a més, aquest grup el posem jeràrquicament, normalment, per edats a la taula. Primer, a dalt de tot, els avis, la gent gran. Ara els grans ja comencem a ser nosaltres, que això també és curiós. I al final
nens
de tot...
Nens gran, no, eh?
I al final de tot hi ha la canalla. Hi ha la canalla que, al final, quan hi ha els grans a l'àpat familiar, hem acabat parlant de tot i tirant-nos els trastos pel cap, els de la canalla, final, tenen el seu gran paper a dins a l'àpat, que és... I tornen a ser els protagonistes.
Com que parlem de canalla, doncs escoltarem a la canalla. El Jan explica com viu el Nadal.
El Nadal és màgic. Quan comença el Nadal, passen coses màgiques. Jo crec que fa coses màgiques el Pare Noel o el Cagatió o el Reis Mag. I el Cagatió fa molta màgia perquè sempre jo he volgut saber com menja. I, a més, un dia el meu pare, la meva mare i el meu germà van passar per al davant del tió i no l'havien vist i jo estava anant cap al tió i el tió, en un segon, s'havia menjat tot el menjar. És cert.
És que passen coses màgiques.
Són coses certes.
Per Nadal.
Fixa't que aquesta
són
criatura,
certes.
Aquesta criatura ha parlat de la certesa d'aquesta màgia, ha parlat de pare, de mare, de germans, de família, de gent propera, i ha parlat d'un element que caga. A més, ho associa. Ja no diu tio, diu el caga tio. Ja li posa el personalitza directament. Però això ho fa molta gent,
anem per feina, no?
Sí.
Aquest senyor
però
caga,
és bo aquest
caga,
final
tio.
Que ha dit, i és cert. O sigui, això és una qüestió de fe, gairebé. Els rituals són essencials en la vida de les persones. De fet, ritualitzem el temps i a més, el sacralitzem. Evidentment que és sagrat, tot el que fem durant les festes o durant moltes de les circumstàncies de la vida que ens fan, d'alguna manera, entendre-ho millor. Amb una criatura li fan entendre, li fan tocar vores, li fan tenir seguretats, tenir... Això ho pot explicar millor aquí la psicòloga que no pas jo. El que passa que com que sóc mestre també, a part de ser
tocar vores, tocar vores.
Bueno, és que el que no podem oblidar és que dels 2 als 7 anys el que predomina amb els infants és el pensament màgic, i que és molt important que realment sigui viscut des d'aquí, perquè és el pensament on tot és possible.
Que bonic.
On real... Sí, és que, perquè el que no podem oblidar és que un bon pensament màgic farà adults que puguin ser il·lusionants, imaginatius, creatius... Vull dir, per això és molt important tot aquest tema, més enllà del que segurament parlarem, dels llums, de tot el que hi ha, és que realment els infants, amb aquesta... Del 0 als 2 anys, per exemple, és pura curiositat, purs estímuls, no?, quan viuen el Nadal. Dels 2 al 4 és quan ja comencen a entrar a muntar les coses, a decorar. O sigui, la seva experiència ja és gratificant. I dels 4 al 6 és quan es troben en què ja han viscut algun Nadal i tenen una il·lusió per allò que vindrà. Clar, això és fantàstic, és màgic, realment.
Cal que defensem absolutament la màgia, la fantasia, la imaginació, la capacitat d'imaginar.
Exacte.
Una criatura neix amb una enorme quantitat de potencial creatiu. És una criatura creativa. Els humans naixem creadors, creatius. Anem perdent aquesta creativitat conforme de mica en mica a casa, a l'escola, a l'entorn. Se'ns va castrant aquesta màgia, aquesta il·lusió, aquesta fantasia. En la fantasia hi ha la base del coneixement científic. Sense fantasia, sense imaginació, mai no seríem capaços de formular hipòtesis científiques i després potser rebatre-les. Però sense la imaginació no fem res. No som capaços de construir un conte, una novel·la, fins i tot una història sagrada que ens parla de tres reis que venen seguint una estrella. No seríem capaços d'imaginar. Per tant, castrar aquesta imaginació és destruir la possibilitat del coneixement científic i de la creativitat d'adults complets.
El 25 de desembre, fum, 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 ha nascut un minyonet ros i blanquet, fill de la Verge Maria, ha nascut a una establia, fum, fum, fum.
I per què li agrada tant el Nadal al Jan?
A mi m'agrada tant el Nadal perquè els Reis Mags o el Pare Noel donen regals, el Cagatió caga regals i fem el pessebre, fem l'arbre de Nadal. El Nadal és l'època que a mi més m'agrada.
Ah, això ja passa, eh? Tu preguntes a un nen quina és l'època de l'any que més li agrada i et diuen el Nadal. Per què això? A veure, mirem-ho des del punt de vista psicològic, cultural... Què té el Nadal que els agrada tant, tant, tant?
Jo d'entrada penso que és un temps extraordinari en el qual fem parada, perquè encara que els ritmes que encara tenim a la nostra, sobretot a les ciutats, és un ritme molt atrafegat i tal, però encara som capaços de fer parades i... Els nens agraeixen aquestes parades de tot el grup familiar on trobar-se i tal, per un cantó. Però també forma part, jo penso que forma part d'un cicle. Les persones, quan som nens, ens agrada molt el Nadal. Quan arribem a un punt d'edat que no som, que som joves, el Nadal ens costa més. En grup, quan estem cercant aquella definir finalment la nostra identitat, ens costa més el Nadal. I després, quan ja hem passat aquesta frontera, que ja... Som adults, que normalment doncs, tenim nebots, tenim fills... Ens torna a agradar molt el Nadal. I això en el grup es va retroalimentant. La màgia del Nadal, jo penso que els nens ens retroalimenten a nosaltres, però és que nosaltres també amb ells. I per tant, jo penso que és aquest punt de parada. Les vacances són un punt de parada a les d'estiu, però és diferent. No es viu amb tanta intensitat la part aquesta màgica de... hi haurà el tio i cagarà, vindran els reis que ens portaran, avui anirem a fer el pessebre, i el pessebre... que és un acte d'aquests rituals també de família, tothom hi té una cosa a fer. Normalment hi ha aquell ritual de que es baixa la caixa amb les figures, si són bones, ull, les ha de, les ha de desembolicar l'avi, perquè és el que farà que no es trenquin, eh? Llavors els nens ens deixaran posar la molsa i finalment tindrem aquell, entre cometes, aquell altar domèstic posat a la casa, que és el pessebre. No?
Altar domèstic. Un altar domèstic. Els xinesos tenien culte als avantpassats de la llar. No s'entén la família xinesa si no entens el culte als avantpassats.
I nosaltres també. Eh?
Els japonesos tenien el culte als avantpassats i el tenen. Els romans tenien el culte als avantpassats i tenien un altaret a la casa amb el foc perpetu. Moltes cultures i molts cultes, moltes religions molt poderoses han tingut aquest culte als avantpassats, moltes vegades representats en petites figuretes. Què és el pessebre, d'alguna manera, sinó un altar familiar, domèstic, de, no religiós, no d'un culte, que sí que té culte, coi, que hi ha el nen Jesús, hi ha la Mare de Déu, hi ha Sant Josep, el bou i la mula, i tothom
però
hi és allà.
Però els nens el que més els agraden són els oficis i els animals que hi surten.
I el caganer.
Home, el caganer és el rei.
El caganer és fantàstic. És una figura fantàstica, perquè és la figura que jo penso que realment humanitza el pessebre d'alguna manera. Però perquè el caganer, el que va dir a la fi... No.
És curiós, el caganer ve del segle XVII, sí, aproximadament, sí. De les pintures aquelles flamenques, no? Però i de més, que posaven algú que cagava allà un racó, no? I d'allà va venir amb les rajoles, la rajola catalana, no? I va començar a aparèixer com un personatge que es va posar de moda, ni més ni menys. Però realment és el que fa tocar una mica de peus a terra el pessebre, no? És allò de dir, escolta, ja n'hi ha prou que també caguem.
Exacte, li treu ferro al misteri nadalenc.
Però una de les coses... que jo crec que també és molt important en tot això que estem comentant, són els valors que es transmeten. Perquè, clar, per exemple, amb el fet aquest ritualista de deixar, de donar menjar, de deixar aigua i menjar per als reis, etcètera, etcètera, clar, aquí estem fomentant l'agraïment anticipat. Perquè, o sigui, quan anem mirant totes les diferents situacions del Nadal, veiem... com tots aquests valors, per exemple, quan l'Amadeu comentava, no?, el tema dels grans, no? Clar, se'ls hi dona una presència, se'ls hi dona... I tot això són valors que una família està transmetent, no? El tema dels grans, el tema de com, no? Som solidaris, no? Com agraïm, com... L'amistat, no? Com tenim aquests àpats amb els amics, que també acaben sent uns rituals incorporats, no? I amb tot això, jo continuo dient aquest sentiment de pertenença, perquè el sentiment de pertenença per un nen és molt important, perquè estructura de jo pertanyo, jo tinc un grup que està constituït i estan amb mi, no?, per dir-ho d'alguna manera. O sigui que...
Àpat comunitari.
I em
compartir.
Sento segur.
Exacte. Sí,
I em
sí,
sento
sí,
segur
exacte.
En aquest entorn.
Això és important.
Norma Vicent. El Nadal agita una vareta màgica sobre el món i per això tot és més suau i vell.
L'ofici d'educar.
Avui el Jaume Centelles ens ha fet... triat uns quants llibres de Nadal i us els anirem oferint i d'ells anirem comentant el que ens diuen aquests llibres. Comencem amb el primer.
El regalo de los Reyes Magos. És una novel·la que va escriure fa més de 100 anys Olivier Henry i ara l'ha editat Los Cuatro Azules. Està molt bé. Ens parla d'un matrimoni, la d'ella i en Jim, matrimoni jove, que passen per una situació econòmica una mica compromesa. Però tot i així no volen deixar de celebrar el Nadal i de fer-se el regalet l'un a l'altre. I ella decideix vendre el cabell per aconseguir diners i així li pot comprar al seu estimat una cadena pel rellotge. Antigament els rellotges es duien a la butxaca de l'armilla i anaven lligats amb una cadena, que podia ser senzilleta, de cuir, o ja més valuosa, d'or o de plata. Una història d'amor preciosa, d'estimar, de sentir-se estimat, ve amb les imatges originals de l'Elisabeth Berger i és un bon llibre per regalar. I per llegir en veu alta també. Al final és sorprenent, no l'explicarem.
No deixar de celebrar el Nadal malgrat les dificultats. Abans parlàvem de valors.
Pensa que dificultats poden ser que el culte als avantpassats faci evident que hem perdut algun avantpassat. Vol dir que algú ja no hi és entre nosaltres en aquella taula ben parada. És una forma d'incorporar el fet de la mort, acceptació de que algú ja falta, algú se n'ha anat. I això, mentre es fa compartit i es fa amb companyia de la gent que t'estimes, se suposa, doncs és més digerible. També és un bon moment per desfer mals rotllos, És una forma també, diguéssim, d'evidenciar conflictes. Tota festa ajuda a fer aflorar el conflicte, a les nostres virtuts, les nostres vergonyes. El Nadal no se n'escapa. Nadal també forma part d'aquesta tradició ritual de fer aflorar conflictes. Molta gent diu, a mi el Nadal em fa molta llàstima, estic molt trist per Nadal, perquè sempre penso en els que ja no hi són. Bé, doncs és una forma d'incorporar-ho i de fer acceptable, d'alguna manera, el fet de la mort.
Pilar, les emocions que apareixen per Nadal, n'hem dit unes quantes, L'absència, la tristesa...
Clar.
Els conflictes,
sí, clar, perquè per això jo comentava que el Nadal és una creació, no? Perquè en realitat arriba un moment en què dius, bé, això, per exemple, moltes activitats socials acaben sobrepassant i una ha de posar un límit. I moltes vegades aquest límit no sap com gestionar i això és molt important perquè si no acaba saturant, no? Com el que dèiem dels regals, que també en parlarem. O sigui, ha de poder haver-hi un límit on la família digui, doncs per nosaltres això ja és prou, no? Tenir temps de recollir-se, perquè realment són unes festes molt externes, no? Els àpats, les festes, etcètera, etcètera, no? Anar a mirar el pessebre de no sé on... Però clar, també és un moment com per poder recollir-se i el que comentaves, de poder acceptar, doncs, diferents realitats que estan havent-hi, no? A part, clar, hi ha la tristor, hi ha la il·lusió, hi ha la fantasia... Hi ha la gratitud, no? El que comentàvem abans, però també és un moment com perquè la gent senti que realment pot estar i pot parar-se i pot dir, bueno, fins aquí jo comparteixo el meu Nadal o fins aquí el faig propi.
És un moment de molta més convivència, això és cert.
Exacte.
I quan hi ha convivència poden haver-hi conflictes.
Conflictes, però posa a prova la nostra intel·ligència emocional.
Exacte.
I com a mínim és una gimnàstica de les emocions. Ajuda a poder-les digerir, a poder ser fort amb les emocions. Quan vas amb una criatura, amb una cavalcada de reis, tal vegada t'emociones tu també.
I tant.
I exterioritzes una emoció. És bo saber-ho fer, aprendre a fer... públiques les teves pròpies emocions. Som massa reservats moltes vegades. Compartir amb una criatura que també està de vacances i que l'has de tenir a casa i, per tant, t'hi enfrontes a fer de pare, a fer de tiet, a fer de tieta, a fer de mare.
T'hi enfrontes? Això ha sonat una mica dur.
És que és així.
Fa molta por, gent, no aniré, perquè no aniré a casa, després d'acabar el programa.
Hi ha una gent que li fa por justament el fet d'haver d'estar tant temps compartint emocions. Això és un bon exercici d'enfrontar-te a les pròpies emocions i compartir-les.
I que els conflictes que afloren en una taula de Nadal, en una taula de Nadal sana, sempre afloren conflictes, perquè viure i conviure vol dir generar conflictes. La gent som així.
Home, i aquell nen que llença l'oliva mamella, que segur que eres tu,
exacte.
Digues, Pilar.
No, que estava acabant de parlar.
Que jo penso que és bo, en aquest aspecte, que aflorin els conflictes, perquè només així els podem gestionar. Ah, tu no pots gestionar els conflictes si els hi dones l'esquena. I de vegades aguantar la cunyada o aguantar el cunyat també és bo. També és bo perquè ell també t'està aguantant a tu, eh?
Des d'aquí una abraçada als cunyats i a les cunyades, que els estimem molt.
Ai, els meus me'ls estimo molt, que quedi clar,
no,
que quedi
clar. Això, tots els de la taula estem d'acord.
Què li darem al noi de la mare? Li darem que li sàpiga bon. Panses i figues en ous i olives, panses i figues i mel i mató.
Expectatives i frustració, perquè quan les coses no són com s'esperaven, les criatures, apareix la frustració.
I els grans.
Avui parlem de les criatures,
sí,
els grans.
Que és Nadal,
Els grans transmeten. Clar, els grans són els que han de poder ajudar a gestionar les criatures, aquesta frustració, i a més, els que també han de veure què estan fent, no? Com amb el tema dels regals. Aquest
gran
és un altre
tema,
gran tema aquest.
Sí, això deu ser cert, eh? Les criatures deuen dir dels adults, què estan fent per Nadal? Però què fan? Per què es compliquen la vida d'aquesta manera?
Clar. no només és allò, tot és flors i violes. Clar, aquí tenim un contrapunt important entre tot allò, no? Les pel·lícules aquestes ensucrades, que el Nadal és fantàstic, meravellós, i veure els seus pares, no? Oi, pares i mares que estan atacats perquè han de preparar una gran taula. Clar, tot això també hi és, no?
Però al cap i a la fi també el Nadal és molt previsible. És una extraordinària previsibilitat. Tot està pautat, està ritualitzat. Llavors sabem que serà de color verd, de color blanc i de color
però
vermell.
Però això treu l'estrès?
No, perquè després venen les sorpreses.
Perquè vindràs tu a fer la patada.
Clar, que estigui pautat no vol dir que sigui assumit. Perquè és allò, ara em toca a mi fer l'àpat en 24 o en 12 o en 6. No, això és un altre tema.
Digue-m'ho a mi.
Sí, t'ho dic, t'ho dic.
Avui a l'Ofici d'Educat, la màgia del Nadal.
Els Reis de l'Orient, de Meritxell Martí i Xavier Salomó, està editat per Gombel. És un llibre que explica de manera senzilla la tradició dels Reis de l'Orient. La gràcia és que està fet amb el format pop-up. Són aquests llibres que quan tu l'obres, les planes prenen volum, pestanyetes, diorames, etc. Molt bonic, de línia blanca, de línia senzilleta, perfecta i preciós per explicar-los als nens de 2-3 anys. Els Reis de l'Orient.
L'Ofici d'Educar.
Els Reis de l'Orient, ho dèiem abans, a vegades els Reis de l'Orient no estan d'acord amb les cartes que envien els nens i llavors doncs, els nens es porten unes petites o grans decepcions.
Sí.
I com ho gestionem, això? Mira, noi...
Bueno, els hem d'ajudar a que no sempre els seus desitjos seran respostos, i més quan comencen a interactuar a l'escola, i no sempre els seus desitjos seran, perquè clar, passa amb el que deien d'una etapa més en què ells són els únics, no? Per el que hem dit, no? Amb aquesta etapa més concreta, i aleshores es troben en què no sempre és així, i llavors els pares i mares els hem d'acompanyar a que no només vegin allò que està faltant, que això a molts adults també els hi passa. Ja sé que parlem de nens i nenes, però
vull
dir-te que
això... fet broma,
no,
perquè sí, els però... adults, el Nadal, o sigui, si ho vivim bé, ells ho viuen bé.
Exacte. Aleshores, clar, és com no només fixar-se en allò que falta, sinó en allò que tenim, tot allò que tenim, i sobretot amb la vivència. Jo sóc molt defensora de la vivència, no? Del que s'està vivint més del que el joc, sinó com juguem, no? I aleshores una mica el que tu comentaves abans.
Sí, jo penso que ens hem tornat una mica els Nadals, aquests Nadals que nosaltres celebrem en els països rics, per això ho hem de remarcar molt.
Nosaltres, en els països rics.
Nosaltres som un país ric, malgrat tots els problemes que tenim, però continuem sent un país ric. Al Nadal ens hem tornat una miqueta... No hem sabut gestionar el que és tot el tema dels regals. I ens hem tornat tots una miqueta bojos en aquest sentit, en el sentit de que estem vivint en un consumisme que ens destrossa.
Hi ha una forma, que és aprendre a desitjar allò que tens. Quan érem menuts a casa, doncs a casa érem 8, comptant el pare i la mare, saps?
8?
Sí. I per tant, quan queia alguna cosa, diguéssim, de Reis, quan arribaven els Reis, doncs teníem moltes vegades jocs d'aquests de per tots alhora. Jocs de taula,
compartits.
I els compartíem. Això és fantàstic. Ens va ensenyar doncs, a guanyar i a perdre, a compartir, a fer aliances i a ser germans.
Com es viu el Nadal a altres llocs del món? Perquè ara m'ho feies pensar. Clar, aquí vivim i mirem el Nadal des de la nostra perspectiva menudeta de com...
Amèrica Llatina ja fa més d'un mes que han començat. Al novembre ja comencen a encendre les velites... Ja fan cavalcades, ja fan les mil i un, encenen uns llums de Nadal espectaculars. En riu tant dels llums que fem aquí a Catalunya, que a vegades hi ha crítiques i polèmiques, i aquest, que si són de LEDs o si són dels incandescents, que si són petits. Allà ho fan els serveis municipals, per exemple, a la ciutat de Medellín, o moltes ciutats americanes, tant de Nord com Centre com Sud-amèrica, a les ciutats que poden permetre-s'ho, clar. Però és que algunes sembla que no s'ho hagin de poder permetre, i s'ho permeten. I ho fan els serveis municipals, i de dia fan goig perquè són de coloraines, i de nit s'encenen totes les llums amb un resplendor infinit, i esgarrifa't de veure de punta a punta una avinguda enorme, enorme, de banda a banda, que per creuar-la sembla creuar un riu gran, i allò està tot il·luminat de forma espectacular.
Amb les llumetes embellim el Nadal. Jo crec que és una de les coses que agrada a les criatures. Primer, que els fem sentir protagonistes. Poques èpoques de l'any els fem sentir tan protagonistes com aquesta. I després fem més bonicle, és a dir, posar llumetes, decorar les cases, transformem
l'espai.
Clar.
I perquè l'espai, quan és veritablement un espai, és festiu, el transformem. I el podem transformar de moltes maneres. Ara me'n vaig a Gràcia, a la Festa Major de Gràcia, per exemple, transformem l'espai i convertim uns carrers en espais també de màgia, d'il·lusió, o d'un tema... I per Nadal transformem els espais amb llum, amb color, amb
ulls. Convertim en extraordinari l'ordinari. Lo de cada dia. Senzillament allò que fem cada dia, senzillament ho transformem en sagrat, en magnífic, en extraordinari, en compartit.
Josep Maria Ballarín, el caganer som tots.
Aquest Nadal no vull que em compreu joguines. No vull roba ni torrons, ni pastissos, ni bombons. El que vull no ho venen a les botigues. Vull rialles i petons. Aquest és un dels poemes de Paraules nadalenques de la Montse Ginesta, editat per Barcanova. M'agradaria destacar les il·lustracions de la Marta Montanyà, que són brillants, que són potents, que són precioses i que recull perfectament tots els moments del cicle festiu. I ho fa d'una manera divertida, amb tots els personatges tradicionals. Hi trobareu el tió, hi trobareu els reis, les neules, hi trobareu els torrons, la fira de Santa Llúcia, trobareu l'arbre, el pessebre, trobareu tot, 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 tot. Al final del llibre trobareu consells per dramatitzar els versos. Ja sabeu que a moltes escoles, quan arriba a final de trimestre, es fa el concert o es fan recitacions. Un gran llibre.
I rialles i petons.
Sí.
Afecte per Nadal i abraçades.
I abraçades.
És el moment que som més afectuosos de l'any, segurament, no?
Però ens consta.
Depèn.
Ens consta.
Ens abracem,
no
ens
petonegem. No és com la nit de Sant Joan, però...
Exacte.
És l'altre solstici.
És
l'altre solstici.
Avui no toca, això, eh? Això és
altra. Les abraçades de Sant Joan són unes altres. Però sí que és... Jo penso que en general ens costa.
Ens costa
abraçar-nos, tocar-nos... estimar-nos d'aquesta manera més física. Tenim com una mena de barreres, de filtres, que ens costa molt. Nosaltres, jo sóc molt de petonejar i d'abraçar. Molt. I com més gran sóc, més.
És que hem sortit més, jo ho dic sempre últimament, hem sortit més els ximpanzés que els bonobos.
Sí.
Ho has d'entendre. Som primats superiors del gènere Homo i som una mica agressius a vegades i no ens agrada que ens toquin a vegades, saps?
Però Nadal tenim llicència, no?
D'alguna manera. Hi ha moltes llicències. Per Nadal és una festa d'inversió important.
I tant.
Sí, però també el que és veritat és que de vegades és excessiu. És que, clar, amb el Nadal també hi ha aquest punt en què les coses poden ser excessives.
Clar.
I que cal, doncs, no? Prendre aquesta mesura...
Sí, perquè hi ha aquells moments de nen, fes-li un petó a la tieta.
Exacte.
I el nen fa cara.
I si el nen no vol...
I si el nen no vol, no.
Clar, no. Jo prefereixo l'abraçada sincera, el petó sincer, no el de quedar bé, home.
Totalment. Entenible totalment. Però una mica jo crec que també és interessant com destacar aquestes polaritat que es donen, no? Com aquesta alegria, aquesta cosa més emocional demostrada físicament, d'abraçades i petons, però també hi ha molt d'aquesta cosa perquè s'ha de fer. I això també hi és amb el tema del Nadal, no?
L'arbre de Nadal del senyor Eudald, d'en Robert Barry, editat per Corimbo. És un àlbum il·lustrat que explica perfectament com pot arribar a ser alegre el Nadal. I, a més, és una manera perfecta de començar el cicle de festes. Si és que sou dels que aneu a la fira i compreu l'arbre, que, d'altra banda, és una tradició cada cop més estesa aquí a Catalunya. El llibre ens explica que a casa del senyor Eudald arriba l'arbre, però que hi ha un petit problema, i és que és massa alt i no hi cap. Quina solució troben? Tallar la part de dalt de l'arbre. I així tots contents. No imaginen, però, que la part que han tallat farà feliç a una altra persona que el trobarà i el posarà sobre la xemeneia, però ves per on, tampoc li cap. I què fa? El torna a tallar. I així el conte, com podeu imaginar, va d'això, de com el que es talla de l'arbre va passant per diversos llocs i va portant la felicitat i l'alegria a les cases dels ossos, dels conills, dels ratolins i molts més. Clar, una història curiosa i molt ben dibuixada, a partir de 5 anys.
A Belén me'n vull anar. A Belén me'n vull anar. Vols venir, tu rabadà? Vols venir, tu rabadà? Vull esmorzar! A Belén esmorzarem. A Belén esmorzarem. I a Jesús adorarem.
Estem ballant aquesta Nadal que estem escoltant. No ens veieu, però l'estem seguint amb ritme. I, a més, el Pep ens vol afegir alguna cosa.
M'ha fet pensar una cosa. No només la Nadala, sinó allò que recomanaven abans. Nadal també ens ajuda a entendre que el pis que tenim és petit.
Ah.
No ens hi cap l'arbre, és
massa gran. Ara ens has posat un problema afegit.
Clar, entre el pessebre, el tió, l'arbre, tots els guarniments amb els espumillons aquells i els pompoms i les boles de tota mena, es nota que a la tele surten cases de gent rica.
Clar.
Perquè tenen unes
ara
cases enormes.
Ara ens hem de sentir
enormes.
Complexats. I a sobre transmet el complex de les criatures.
No. Hem de tocar de peus a terra. És la casa que tenim. I hem d'aprendre a desitjar allò que tenim, també.
Però sí que és veritat que hi ha moltes idees. El compartir, la felicitat, tot això, com ho expliquem? N'hem de parlar, no? És real? És irreal? Estem amb allò de les expectatives? Com ho...
S'ha de viure.
S'ha de viure.
Jo crec que és la vivència. O sigui, podem explicar moltes coses, però el que més cala és l'experiència que tu pots transmetre, sobretot als nens i nenes, no? El que diem, no? Si tu, per exemple, estàs il·lusionat muntant l'arbre i tal, bum, ja està, ja s'afegiran. Clar, és que transmetem, i això és algo molt, molt innat, que ells xuclen, ells
consell
i elles.
Consell ràpid i exprés per a aquestes festes a pares i mares i criatures que ens estiguin escoltant. Consell bàsic.
Fer entendre a les criatures i a tothom que la colònia i el perfum aquell que anuncien per la tele no et faran ni més guapa ni més desitjable.
Molt bé. Ostres. Alguna aportació?
Jo diria que viure, intentar viure-ho pares, mares, tots junts plegats, però viure al moment amb goig, sense pensar amb demà, viure aquell moment, el moment.
Pilar?
Jo diria rescatar la vivència que s'està tenint sense estar pendent del que no es té.
Jo crec que el tio n'acabarà alguna cosa guai.
Doncs estic convençuda que la Diana té moltíssima raó i el tio li cagarà una cosa mega, ultra, com diuen ells, guai. Oi que sí?
Convençut.
Us sembla que acabem escoltant a l'Oriol Dalmau, que també és mega ultra guai?
Vinga.
Som-hi.
El contrapunt amb Oriol Dalmau. Per fi ha arribat la millor època de l'any. M'encanta el Nadal.
Hosti, tu. L'època més estressant de l'any, el Nadal dels pebrots.
Tots els carrers plens de llums de colors. Uau, són preciosos.
Que les llums ja estan posades des del novembre, eh? Collons, que cada any les posen abans. Endesa deu estar contenta, hòstia.
Els carrers plens de gent, les botigues obertes i plenes fins a dalt de regals.
Consumisme, consumisme, consumisme. Gent, 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 consumisme, gent, gent, consumisme.
Vaig per les botigues de joguines recollint tots els catàlegs per anar tatxant el que vull demanar. Perquè, clar, aviat haurem de fer la carta als Reis.
A veure, això que ha marcat el nano, però si ja ho té, això, no? A veure què val... Sí, home.
Oh, i vindrà tota la família a dinar, que guai.
Hòstia, i aquest any ens toca fer el dinar a nosaltres. Merda, me cago en la...
I vindrà la iaia.
I vindrà la sogra, també. Jo que pensava que l'any passat seria l'últim. La dona aguanta, eh? Tot sigui per tocar els collons.
I vindrà el tiet Josep, que és superguai.
I vindrà el capullo del Josep Maria, que a més és de Ciutadans, el tio.
I menjarem el dinar més bo de tot l'any.
Hauríem de cobrar 100 euros al cobert. Hòstia, aquest any ha pujat tot. Vaig veure l'altre dia a quan van fotre el quilo de gambes. Quasi em foto plorar.
Aquest any a la cavalcada, quan passi el Rei Blanc, li enviaré un petó superfort.
Aquest any a la cavalcada, jo quan passi el Rei Blanc em tiro sota les rodes del tractor. A veure si m'atropellen.
Bueno, i si aquest any li dona per nevar amb tot el que ha plogut, a lo millor neva.
I aquest any, a més, amb el fred que està fotent, a veure la factura de la calefacció aquest any... No, això no pot estar bé.
Carinyo, has vist la factura de la calefacció aquest any? Això és normal?
No sé què serà la màgia del Nadal. Potser no ho entenc perquè encara sóc un nen. No ho sé.
No sé què serà la màgia del Nadal. Potser no ho entenc perquè ja fa massa temps que no sóc un nen. Deu ser això.
L'ofici d'Aruca, Catalunya Ràdio.
Quines lectures tan diferents que es fan del Nadal, eh?
Sí, sí, però són reals, eh?
Sí.
Són reals.
Creieu encara en la màgia del Nadal?
Sí.
Sí, sí.
I tant.
Gràcies per haver-nos acompanyat avui. Una abraçada.
Bon Nadal.
Bon Nadal.
Programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
I quin és el conte?
La cua de l'estel de Nadal. Aquesta història que ara us explicaré té per protagonista un animal molt petitet i encanta teixir i teixir. Sí, tu ho has dit, és l'aranya. Us presento a la Francesca, una aranya que viu a casa. A casa viu aquesta aranya que és guapa com la que més. Li agrada fer-se vestits de seda del dret i del revés. Uns vestits de seda es fa tot fent passar i passar el fil una i altra vegada per les seves agulles amb estil. Les seves agulles semblen màgiques perquè fan de tot: teixir faldilles, barrets, samarretes, vestits i pantalons. Vestits i pantalons que la Francesca regala als seus veïns, a la família i a tots els seus amics. Els amics de la Francesca li han explicat que pel cel passarà una estrella amb cua, groga com la mel. Una estrella passarà per poder guiar els tres reis i a la Francesca li encantaria poder-la ajudar. Vol ajudar l'estrella i fer-li una cua de seda ben llarga. Li donarà just quan passi pel damunt de la muntanya. Només li podrà donar si puja a la muntanya més alta, o sigui que la Francesca es posa a caminar sense falta. Camina que caminaràs, la Francesca es troba uns pastors que estan dormint al ras, sense manta ni escalfor. Els caldria una manta, pensa de seguida l'aranya, i comença a teixir-la sense cap mena de mandra. Teixeix una manta als pastors i quan ha acabat de filar, els deixa la manta al costat, a punt per seguir caminant. A punt per seguir caminant quan un dels pastors obre els ulls, veu la petita aranya i la vol aixafar amb el puny. Vol aixafar la Francesca i ella corre ben de pressa, mentre el pastor veu la manta, que és suau i de seda. El pastor agafa la manta, s'hi embolica i s'hi escalfa. Endevina que l'ha fet l'aranya i li vol donar les gràcies. Per donar-li les gràcies la busca, però la Francesca ja ha marxat, no vol arribar tard. Ha vist un carro passar i s'hi ha enfilat. El carro va tan de pressa que la deixa despentinada, amb una pota per cada costat i amb la roba esquinçada. La roba per l'estrella s'ha trencat i en comptes de posar-se a plorar, amb molta paciència la Francesca la torna a filar. Passa el fil i torna a passar el fil. Acaba la cua de seda just en el moment en què està arribant l'estrella. Passa l'estrella brillant i la Francesca s'hi enfila d'un salt. Li enganxa la cua de seda i fins a Betlem es deixa portar. La segueixen els tres reis, pensant en la Francesca, una aranya generosa que ha teixit la cua de l'estrella més famosa. El meu nom és Olga Cercós, sóc l'autora del conte i us desitjo unes bones festes.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
La resposta està en els clàssics.
I mirant aquella divina persona, tan tendra i delicada, la senyora mare sentia un dolor tan excessiu que tot el cor li travessà. especialment quan el sentí plorar de fred. I tot plorant amb ell amb sobirana pietat, l'embolcallà amb molta cura amb l'ajut de les donzelles, car diligència li donava els bolquers, caritat els hi escalfava, pobresa els estirava tant com podia perquè arribessin a cobrir els pouets del senyor, i pietat portava un drap per posar-li damunt del cap. Quan la senyora l'hagué bolcat, el senyor deixà de plorar, mostrant que havia pres plaer amb aquella robeta que el protegia del fred, i la senyora, prenent gran plaer del seu repòs, li digué amb la dolçor de l'amor: «Oh, meravellós fill de Déu, vos, que per la vostra gran potència i magnificència clueu tota la terra dins la vostra mà, ara, vida meva, us escalfeu amb aquests pobrets bolquers».
Joan Centenar, que ens ha llegit un fragment. Avui aquests pauets del senyor, que tenses i que bonics, de Jesucrist. Molt avui bonic. Què ens has portat?
És un fragment de la Vita Christi d'Isabel de Villenes, l'única escriptora catalana medieval de la qual coneixem el nom. I és un fragment que a mi em sembla molt bonic i que mostra tota la delicadesa d'aquest text. És un text molt extens, però que Isabel de Villena va tractar això amb una cura i amb una subtilitat molt, molt, molt extraordinàries.
Que podem pensar que aquesta cura i aquesta tendresa amb la qual es cuiden els pauets del Senyor és una tendresa amb la qual els pares i mares cada dia cuidem els nostres fills, que són per nosaltres com petits...
Com petits déus, moltes vegades. Sí, 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 sí. Jo crec que és això, que és bonic veure de quina manera Isabel de Villena tracta temes que són de teologia pura i dura, el naixement de Jesucrist, doncs el tracta això, amb aquesta delicadesa, amb aquesta cura. Ella descrivia aquest llibre pel convent de monges en què ella vivia, i llavors doncs això, els transmetia aquests sentiments, un punt sentimental, però al mateix temps molt bonic i molt indicat per aquestes dates.
On ho trobarem, això?
Això ho trobarem en una antologia que es diu Jesús i les dones, preparada per la Marta Passarrodona, en el tas de clàssics de l'editorial Barcino, que forma part al seu torn de la Fundació Carulla.
Doncs moltes gràcies, Joan Centenar, i bon Nadal.
A vosaltres i bon Nadal.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio.
Torna-la a posar.
Ja, torna-la a posar, la màgia del Nadal. Com la viurem, aquesta màgia? José Luis Santiso, què ens has portat avui?
Hola. La màgia del Nadal és tan important, sobretot pels nens i les nenes, que les Nadales són el tresor més antic que encara conservem, musicalment parlant. Les cançons més antigues, si busquem la història de la música que encara sigui viva, doncs tenim les Nadales. Són clàssiques, són antigues, però als nens els agrada encara. N'hi ha algunes que tenen el seu origen del segle XV, o sigui que anem molt, molt, molt enrere, amb diferents orígens. Algunes provenen de la música culta, com aquesta Santa Nit, n'hi ha d'altres que són cançons de bressol, com El noi de la mare, n'hi ha d'altres que ja són típicament infantils, com el Fum, 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 el Dimoni Escuat... I fins i tot el Cant dels ocells, que va popularitzar, que va fer molt famosa en Pau Casals i que ara té un ús diferent, també era una Nadala.
No sé què tenen aquestes cançons, que realment jo crec que és perquè contextualitzen a l'infant en el Nadal. I això és com l'abric, no? Que ens posem l'abric musical del Nadal. Que són totes aquestes cançons que fan recordar que parem, que ens retrobem, que fem coses diferents, que potser ens estimem d'una manera també diferent. I això els hi deu arribar a través de les Nadales, jo crec. No ho sé, no tinc ni idea.
A mi m'ha encantat aquesta definició que has fet. I el que està clar és que no moren, no s'acaben. Cada any hi tornem i les noves generacions, els nous nens i nenes que arriben en aquest món, continuen gaudint i cantant aquestes cançons. Però jo et porto Nadales més noves. Molt més gamberro.
Ei, bon Nadal a tothom!
Jo et porto a la Rola Guita i en Boquerón.
Cada tio,
que van començar a gravar cançons amb els seus nebots, van fer una tirada casolana de 50 còpies, li van enganxar una piruleta i la van començar a regalar. I aquí va començar tot. Us recomano aquesta roleguita i Boquerón. Hi ha un disc especial de Nadales. Són cançons curtetes, amb una actitud rumbera, fins i tot punk, que crec que és molt divertit participant amb els seus nebots, els seus fills, amb aquesta roleguita i Boquerón, amb diverses versions, perquè són cançons molt curtes. I acabarem amb els Canelons de Sant Esteve, per si no hem tingut prou per Nadal, una versió diferent de les Nadales.
Doncs amb aquest fum-fum una mica més potent acabem avui aquesta màgia del Nadal que us hem fet avui a l'Ofici d'Educar. Sobretot, estripeu molt aquest Nadal perquè també està bé, tu. I sigueu sobretot allò que diem ben lúdics, ben positius, ben alegres. Una mica de nostàlgia també està bé, però potència amb l'alegria. Vinga, petons, i fins a la propera.
Heu sentit el programa que fem entre l'Elisabet Pedrosa, el Josep Lluís Santiso, tots els que hi participeu i el grup de Telegram de l'Ofici d'Educar.
I farà un pet com un aglà. I eso no es todo, amigos, perquè després de Nadal ve Sant Esteve!
No!
Els canalons! Hola, Roger.
Hola.
Que vols tocar un solo de clarinet?
Sí, i tant.
A one, a two, a one, two, three. Ei, un aplauso. I ara també hem vingut uns amics d'en Roger. Hola, laietans!
Hola!
Que voleu fer un solo també?
Sí!
Come on! Com molen!
Roleguita.
Què?
Saps què no m'agrada del Nadal?
Què?
Que fa molt fred.
Ui, és veritat.
Tinc una idea.
Digues.
Per què no anem a Hawaii?
Guai! Pots prendre el sol i tocar l'ukelele sota la palmera.
Merry Christmas and a Happy New Year.
Doncs jo me'n sé una altra.
Quina?
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Si per Nadal vas a Hawaii, veuràs que és molt més guai. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
guai.
Guai!